Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 9 de desembre del 2023. Vinga, va, que està a punt de sortir el sol per l'horitzó de Cadaqués en un dia que no s'ha de pondre fins a 6:15 de la tarda al canal, altra punta del país. Dissabte de pont, dissabte de coaducte per molta gent que vés a saber des d'on ens escolteu. Quina sort que teniu. Que sapigueu que avui remunten una mica els termòmetres, sobretot a la costa, on podem avui fregar al migdia els 20 graus, però... per altra banda, que la boira i els núvols baixos cap a l'interior ho mantindran bastant més a ratlla. De seguida el Martí Oliveres. De fet, aquest cap de setmana, que hi ha molt mercat al país, que hi ha molta mobilitat, aneu amb compte amb les carreteres, que hi haurà, almenys fins a mig matí, bastanta boira a Osona, a les comarques de Girona, al Pla de Lleida, com a mínim fins a mig matí. Per tant, molta precaució també al volant. Cap de setmana, com dèiem, de molt de cotxe, efectivament, en general, d'un aqüeducte molt ben aprofitat per milers de catalans. Des d'aquí un puntet d'enveja. Tants que ens ve de gust fer aquella pregunta clàssica que feia la Vicenteta quan venia a fer la seva secció amb el Jordi Margarita a la primera pedra, que deia allò de que n'hi ha algú, que es pot passar. Doncs això, esperem que hi hagi algú a l'altra banda. Els que us heu quedat, des d'aquí tota la solidaritat, i que sapigueu que com a mínim aquí ens tindreu tot el cap de setmana si voleu companyia. Un cap de setmana que ens arriba amb dosis altes d'informació comunitària que arriba des de Brussel·les i que ens afecta molt directament. Primer, perquè la setmana que ve hauria de ser clau per la inclusió del català com a llengua oficial de la Unió Europea, perquè dimarts és l'última reunió dels ministres d'Afers Europeus que està inclòs dins la presidència de Pedro Sánchez i, per tant, l'última ocasió que té el govern Sánchez per influir en l'ordre del dia. S'ha sabut en les últimes hores el cost aproximat que tindria l'oficialitat del català, 44 milions d'euros anuals, que si se sumen al basc i al gallec, arriben fins a 132 milions en total. Una xifra que s'ha ofert, com sabeu, a pagar el govern d'Espanya. Algunes organitzacions, com la Plataforma per la Llengua, estan prou preocupades per la proposta jurídica espanyola, que és la part en realitat més sensible. Veurem si es resol tot plegat aquesta setmana o encara hi ha una pilotada i cap a més endavant. D'Europa també arriba el pròxim canvi de govern de Pedro Sánchez, la pròxima crisi de govern, que haurà de substituir, sabeu, la seva vicepresidenta Nadia Calviño, que ahir es va confirmar que serà la pròxima presidenta del Banc Europeu d'Inversions. És una crisi de govern, un canvi de ministres que encara no arriba, però que serà a l'inici del 2024. Avui la premsa en va plena. I d'Europa arriba també, i de matinada, segurament la notícia del dia. Després de parlar-ne tantíssim, de formar part de la conversa pública, de les preocupacions, un desconeixement gairebé absolut al voltant d'aquesta qüestió, Europa ha fet un pas. S'ha convertit aquesta matinada en el primer territori del món que crea una regulació específica per la intel·ligència artificial. És un debat evidentment molt complex per una tecnologia que encara no entenem gens bé, que intuïm que ens canviarà la vida, com ens la va canviar Internet en general, però com llavors no sabem com ens la canviarà, cap a quina direcció, amb quins riscos, que encara no són ni tan sols visualitzables. Per tant, regular en aquest camp sempre és difícil, a futur, a banda del xoc d'interessos. Hi ha qui defensa la privacitat per damunt de tot, hi ha qui defensa la seguretat per davant de la privacitat, hi ha qui defensa els interessos de la naixent indústria de la IA per davant de tot. Però en tot cas han passat 8 mesos, poc més, des de la famosa carta, recordareu, signada per experts de tot el món en què alertaven sobre els riscos potencials per la humanitat de la intel·ligència artificial. I llavors volien dues coses. Una, que s'aturessin les investigacions, i dos, regulació. La primera ja s'ha vist que no es fa, no s'ha produït, per tant aquesta mateixa setmana sabíem el model d'intel·ligència artificial de Google que es diu Gemini, O sigui que bàsicament depenem de la segona, de la regulació. Què es regularà, com es farà, quines conseqüències tindrà? De seguida us ho expliquem. Ens hem citat també amb el nostre expert de capçalera, el nostre doctor en aquesta matèria, Geni Roca, en temps de tertúlia. Li demanarem a veure quin tipus de medicaments hem de prendre i quin és el, en fi, quins són els símptomes de la malaltia, perquè ens ho posi una mica negre sobre blanc. Vinga, va, que passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents de la Unió Europea, perquè aquesta matinada ha aprovat la primera llei d'intel·ligència artificial del món. Ha estat després d'una negociació maratoniana. És un gran pas perquè permet regular l'ús d'aquesta tecnologia per fer front als seus riscos. La norma podria entrar en vigor d'aquí a menys d'un any.
Per altra banda, mentrestant, el Consell de Seguretat de les Nacions Unides, els Estats Units, han vetat aquesta passada nit un alto al foc humanitari immediat a Gaza. Això després que el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, fes ús d'un mecanisme excepcional per casos d'amenaces greus per la seguretat mundial.
I mentrestant, la Comissió Europea xifra en 132 milions d'euros anuals el cost de l'oficialitat del català, el basc i el gallec. Serien 44 milions per cada llengua. És l'informe econòmic que van demanar els estats per valorar la proposta, malgrat Espanya ja va dir que n'assumiria el cost. Dimarts es tornaran a reunir per debatre-ho.
I encara sobre Europa, el relleu de Nadia Calviño al capdavant del Ministeri d'Economia no serà immediat. El president espanyol Pedro Sánchez ho pot decidir sense presses, això després que la Unió Europea l'ha designada presidenta del Banc Europeu d'Inversions amb el suport dels socis europeus.
I commoció al món de la cultura per la mort de l'actriu Itziar Castro als 46 anys. De forma sobtada va passar ahir de matinada mentre mirava els assajos d'un espectacle de natació sincronitzada a Lloret de Mar. Destaquen els seus papers a la sèrie Vis a Vis i en pel·lícules com Campeones o Pieles.
Esports, l'Espanyol continua fora de les posicions d'accés directe a primera divisió després d'empat a casa amb el Saragossa 1-1. D'Exposito ha avançat els pericos a la segona part, però l'expulsió de Calero 3 minuts després ha penalitzat l'equip que ha encaixat l'empat i ha acabat patint per sumar un punt. A primera, el Real Madrid recupera Modric per jugar aquesta tarda a 4:45 al camp del Betis. I victòria i remuntada del Barça de bàsquet a l'Eurolliga 89-81 sobre el Fenerbahçe al Palau Blaugrana.
I pel que fa al temps, alerta si heu de conduir aquest matí perquè hi ha molts bancs de boira a l'interior, sobretot a Ponent, a la Catalunya Central i a les comarques gironines. Aquí el fred continuarà ben viu fins a mig matí, mentre que a la costa i a les cotes altes del Pirineu la temperatura pujarà més, amb moltes més estones de sol.
Ara són les 8 i 7 minuts. I el que us dèiem, la Unió Europea aprova la primera llei d'intel·ligència artificial del món.
Ens hem guanyat el dret a dir amb totes les lletres que hem aconseguit el primer acord internacional sobre intel·ligència artificial del món. Ens sentim molt orgullosos, estem molt contents que això hagi passat durant la nostra presidència. Era una de les nostres prioritats estratègiques i hem fet tot el que calia per aconseguir aquest objectiu tan important.
Les 8 i 8 minuts, aquesta és la veu orgullós, en aquest cas, com sentíeu, de Carme Artigas, la catalana que és secretària d'Estat de Digitalització i l'encarregada de les negociacions en nom de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea, celebrant l'acord que converteix Europa en la primera, el primer territori que regula la intel·ligència artificial al món. És Carme Artigas, insistim, perquè efectivament això ha passat durant la presidència de Pedro Sánchez a la Unió Europea. És un text que s'ha aprovat després de moltes negociacions llargues i dures aquesta matinada. És una negociació a l'estil europeu, però potser una miqueta més enllà, maratoniana. Gairebé 3 dies, prop de 40 hores de reunions, un gran pas que ha de permetre regular l'ús d'aquesta tecnologia en funció del risc que suposi per les persones. Negociacions que reconeixen alguns dels que hi han estat presents, que eren apassionades, per tant tenses, perquè hi havia molts punts que generaven grans debats i grans dubtes. És un acord que evidentment s'ha de ratificar i que encara haurà de passar una mica de temps sent una legislació europea perquè s'apliqui 100%, per tant, com a mínim un any, però és un acord que estableix un marc al voltant de prohibicions com que els sistemes de vigilància biomètrica, és a dir, el reconeixement facial, que és un dels grans temes de debat, classifiquin persones en espais públics, en àmbits com classificacions com les creences, la raça, l'orientació sexual o fins i tot l'estat d'ànim. Tampoc es podrà utilitzar aquests sistemes de vigilància, aquest reconeixement facial, als centres de treball i les escoles. Cap d'aquests sistemes que puguin reconèixer les emocions. Finalment, sí que es permetrà l'ús d'aquests sistemes amb permís judicial en cas d'amenaça terrorista, que aquí és una de les qüestions clau. Aquí hi havia un dels duels importants, privacitat contra seguretat. També ha generat llargs debats la regulació de models com el ChatGPT, de què hem parlat tantíssim, que amb la llei a la mà hauran de complir criteris de transparència i especificar quan un text, una imatge o una cançó s'hagi generat amb intel·ligència artificial. És una legislació pionera que també busca impulsar la indústria europea davant de gegants com la Xina o els Estats Units. Una llei que ha de rebre ara, com dèiem, un últim vistiplau del Parlament Europeu i dels 27 països, però podria entrar plenament en vigor d'aquí menys d'un any. Anem cap a Brussel·les amb l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tovar, bon dia.
Bon dia, hem viscut una llei totalment a l'europea, que hi havia voluntat d'acord en donen fer els negociadors del Parlament, el Consell i la Comissió Europea, que van començar a negociar dimecres. Van estar 23 hores seguides i s'hi van tornar a posar ja en una nova marató de 15 hores. Finalment, la intel·ligència artificial comptarà amb una legislació dura a Europa. Per norma general, es prohibiran els reconeixements d'emocions a les aules i llocs de treball, classificar les persones per categories socials i els reconeixements facials massius a llocs públics. Ara bé, hi haurà algunes excepcions. Finalment, el Parlament ha acceptat el que demanaven els països i és que els reconeixements facials es permetin en casos d'amenaça terrorista o de seguretat o per buscar persones que hagin comès delictes greus. La llei ha estat al final una lluita entre la protecció de la privacitat que ha buscat el Parlament i l'intent dels països de ser més flexibles per no frenar la capacitat de les empreses. Al final, la secretària d'Estat de Digitalització i representant dels 27 a la negociació, Carmen Artigas, defensava que l'acord combina les dues coses.
I l'altre argument que no vull que ningú compri és que hi ha una llacuna jurídica per saltar-se els drets fonamentals dels ciutadans. No, és una regulació molt ben feta que impulsa la innovació i la fa compatible amb la defensa dels drets humans.
La llei regularà també els xats intel·ligents, els coneguts com a GPT, i obligarà els mitjans de comunicació, entitats, organitzacions o partits polítics a incloure una mosca d'aigua fotografies fetes amb intel·ligència artificial. Alguns àmbits de la llei podrien entrar en vigor ja el proper mes de gener, però encara haurem d'esperar un any per veure-la del tot implementada.
Mirarem de parlar-ne avui, de posar negre sobre blanc què significa aquesta primera regulació europea, la primera regulació, de fet, mundial al voltant de la intel·ligència artificial. Insistim que fa només 8 mesos hi havia grups d'un miler d'experts, entre ells grans líders també d'empreses, com Elon Musk en el seu dia, que van signar una carta en què alertaven dels riscos de la intel·ligència artificial, que demanaven una mena de moratòria a les empreses, a les investigacions al voltant d'aquesta qüestió, per un fals domini de la realitat. És a dir, no estaven segurs d'estar tractant una matèria que es pugui controlar. Doncs bé, 8 mesos després no s'han aturat les investigacions, però sí que ha arribat la primera regulació. I és cert que una de les demostracions de que no s'han aturat les investigacions és que Google fa molt pocs dies va anunciar amb un vídeo de presentació la seva nova intel·ligència artificial, que es diu Gemini. És un vídeo que va sorprendre moltíssima gent, on ensenyava les seves habilitats. Mireu, sonava així.
Tell me what you see.
I see you placing a piece of paper on the table. I see a squiggly line.
What about now?
Es veia la imatge d'una càmera d'algú que estava fent alguna cosa amb les mans i li preguntava a la intel·ligència artificial: què és el que veus? I ell deia: doncs mira, ara veig un tros de paper. I quan li dibuixava alguna cosa: ara veig una línia corba. Quan acabava de dibuixar això: això sembla un ocell. Llavors, quan dibuixava una mica d'aigua, deien: oh, és un ocell que està a l'aigua, per tant és un ànec. El pintava d'un color i deia: val, aquest és un ànec d'alguna cosa. I començava a interactuar en temps real. És un vídeo molt impressionant que va publicar Google. Doncs bé, ha hagut d'admetre que és un vídeo que estava absolutament editat. Absolutament editat. Ha reconegut que van fer trampes per exagerar les capacitats d'aquesta intel·ligència artificial. Ha admès que, tot i que les imatges sembla que és capaç de respondre vídeos i veus, la realitat és que de moment no és capaç de fer-ho. Això no vol dir, però, que Gemini, que és aquesta intel·ligència artificial de Google, sigui decebedora. De moment entén imatges fixes, missatges basats en text, però són unes capacitats bastant similars a la que té el ja conegut ChatGPT, que precisament, per cert, encara parlant d'intel·ligència artificial, ha estat notícia en les últimes hores. L'empresa que l'ha desenvolupat, ChatGPT, reconeix que s'està tornant, ha enviat un missatge dient que s'està tornant mandrós que és una cosa com molt inquietant per una intel·ligència artificial. Alguns usuaris havien avisat que en alguns casos ChatGPT estava dient als usuaris que es llegissin un document en comptes de donar-los una resposta clara a les preguntes, i a Twitter l'empresa han explicat que n'estan al cas, que ja estan mirant de solucionar-ho, reconeixen que no hi ha hagut actualització des de l'11 de novembre i que el model pot ser imprevisible. Un exemple més de totes les incògnites i incerteses sobre l'evolució de la intel·ligència artificial que encara tenim. Què vol dir que es torna mandrós? O sigui, és una... és com d'ésser viu, és molt inquietant tot plegat. En tot cas, en parlarem avui amb l'expert en transformació digital, president de la Fundació Puntcat i col·laborador des de fa molts anys d'aquest programa, Genís Roca, que és de les millors persones que analitzen la situació en la que vivim. Aquí al Via Lliure li preguntarem sobretot aquesta qüestió, la regulació de la intel·ligència artificial a la Unió Europea, i li preguntarem també què hi ha al darrere d'aquest polèmic anunci de la nova intel·ligència artificial de Google que es diu Gemini. Un quart de nou del matí. I Europa, que és notícia, ja no només i per afectacions directes en casa nostra, ja no només per la regulació que us explicàvem de la intel·ligència artificial, sinó també pel reconeixement internacional del català. Atenció, que és setmana clau. La setmana que ve els ministres d'Afers Europeus es tornen a reunir per debatre l'oficialitat de la llengua a les institucions comunitàries en el que és l'última reunió amb Pedro Sánchez a president de torn. Això vol dir que és l'última reunió en què el govern socialista de Pedro Sánchez pot influir en l'ordre del dia i posar la qüestió del debat de la llengua catalana com a prioritari dins de la reunió. I això ha passat amb una xifra que ha aparegut en les últimes hores, que són 44 milions d'euros. Això és el que costaria 44 milions d'euros cada any l'ús del català com a idioma oficial, segons el càlcul de la Comissió Europea. Si afegim el basc i el gallec, com pretén Pedro Sánchez, la factura pujaria a 132 milions d'euros anuals per convertir el català en una llengua més d'ús de la Unió Europea, una llengua oficial amb totes les seves traduccions. Una despesa que el govern espanyol ja va anunciar en el seu dia que està disposat a assumir en solitari, però que alguns socis europeus volien saber. Dimarts, doncs, els ministres discutiran novament la proposta amb més coneixement de causa. Tornem a Brussel·les, Lluís.
Serà l'última reunió sota la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea, per tant, l'última en què Espanya controli l'agenda de l'ordre del dia. Fonts diplomàtiques espanyoles han explicat a RAC1 que es continua avançant i l'informe econòmic de la Comissió Europea és un pas important perquè abans de prendre una decisió els països el volien tenir damunt la taula. L'informe es basa en el cas de l'irlandès de l'any 2015. Per justificar la xifra, l'informe assenyala tres factors a tenir en compte. El primer, la capacitat de contractar traductors, intèrprets i la traducció de tots els tractats i publicacions de la Unió Europea. El segon és el nivell de complexitat de l'idioma i el tercer, el període de temps que trigarien a adaptar-se a aquesta oficialitat i que ja avancen que serà gradual i no de cop. Tot ho basen en fórmules i taules matemàtiques. Tot i així, i a falta de sorpresa, dimarts que ve no hi ha prevista cap votació i la proposta s'hauria de continuar discutint a partir del gener sota presidència belga.
Gràcies, Lluís. Per tant, podem trobar-nos en la situació un cop més d'allò que diuen patada i amunt la pilota per jugar-la més endavant. Plataforma per la Llengua ha sortit en les últimes hores, per cert, a criticar que es focalitzi l'atenció en el cost de l'oficialitat del català, quan la Moncloa ja ha dit que se'n faria càrrec, i l'entitat diu que els esforços de la presidència de Torre espanyola bàsicament s'haurien de centrar en esvair qualsevol dubte jurídic de la Unió Europea, que n'hi ha. Ho explicava el president de la plataforma RAC1, Òscar Escudé.
Que l'estat espanyol ja ha dit que assumirà aquest cost. Per tant, això no pot ser rellevant pels altres estats. Una altra cosa és com es deixa jurídicament lligat perquè Espanya realment assumeixi aquest cost tot el temps que calgui.
Sobre les possibilitats del català com a nova llengua oficial de la Unió Europea, en parlarem en temps de tertúlia amb l'especialista en política lingüística a Europa, Vicent Climent Ferrando. 8 i 18 minuts, i les institucions europees, que també condicionen directament la política a Espanya, avui és portada de tota la premsa l'elecció ahir de Nadia Calviño com a nova presidenta del Banc Europeu d'Inversions, l'actual número 2 del govern de Pedro Sánchez, vicepresidenta, que va rebre ahir l'aval dels ministres d'Economia europeus per presidir el que és el braç financer de la Unió Europea. Calviño celebrava així l'elecció perquè, diu, reforça el paper espanyol a Europa.
Este nombramiento confirma el aprecio, el respeto y el liderazgo de España en el ámbito europeo e internacional que hemos logrado con el duro trabajo, intenso trabajo de estos últimos años.
Aquesta és Nadia Calviño, que hem de dir que la seva elecció com a presidenta del BEI, d'aquest Banc Europeu d'Inversions, obligarà a una primera i molt prematura crisi de govern per Pedro Sánchez, que haurà de canviar una remodelació del seu Consell de Ministres, que ja es contemplava, evidentment, quan es va anunciar el nou executiu fa dues setmanes, i que pel que hem sabut, tampoc haurà de ser immediata, perquè Calviño no assumirà el càrrec de presidenta fins al dia 1 de gener. Per tant, Sánchez té encara unes setmanes per decidir a qui li entrega les carteres d'economia i de la vicepresidència. De moment, el que han aparegut són moltes travesses avui a tota la premsa. Noms com l'actual ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que podria seguir els passos de Félix Bolaños i tenir el seu propi superministeri, ajuntant el seu amb el de Calviño. També hi ha el nom de José Luis Escrivá, que és el ministre de Transformació Digital, que podria assumir el d'Economia o moure's, en aquest cas, el de Calviño. O Manuel de la Rocha, home fort de l'Oficina Econòmica del Govern Espanyol. Però ara per ara hi ha una opció que està prenent encara més força, que és la de fitxar un perfil extern del Consell de Ministres, fora del Consell de Ministres, i integrar-lo. Ho explica Esther Palomera al diari Oponesa, que diu que apunta que el president espanyol està buscant un perfil independent amb carrera a les institucions internacionals, molt semblant a la mateixa Nadia Calviño, que abans d'entrar a l'executiu de Sánchez sabeu que tenia càrrec a Brussel·les. Mentre no es fa oficial aquest nomenament, però Calviño continuarà actuant com a ministre d'Economia del govern espanyol i ho farà immersa, a més, en les converses per la reforma de les regles fiscals europees. La presidència de Torn espanyola està ultimant un acord que podria arribar als pròxims dies amb el principal escull ara mateix, que és intentar posar d'acord Alemanya i França sobre el ritme de reducció del dèficit. I a l'espera d'aquesta remodelació del nou govern de Pedro Sánchez, el que és evident és que la legislatura se li presenta certament complicada de gestionar, sobretot amb el principal partit de l'oposició, amb el PP. I és que PSOE i PP no es posen d'acord en res. De fet, ni tan sols es posen d'acord amb si han de parlar o no. Totes dues formacions que estan immerses en una intensíssima batalla pel relat. Des de la Moncloa es multipliquen les demandes de diàleg als populars i, mentrestant, els d'Alberto Núñez Feijóo rebutgen la proposta de Pedro Sánchez d'arribar a pactes d'estat en bàsicament tres temes, que recordem són qüestions, en fi, constitucionals, que s'han de fer, s'haurien de fer. La renovació del Consell General del Poder Judicial, el finançament autonòmic i la reforma de l'article 49 de la Constitució per eliminar la paraula disminuïts i substituir-la per persones amb discapacitats. Aquestes tres qüestions que Pedro Sánchez voldria discutir amb el Partit Popular i encara no està clar si es farà o no. Sánchez, a més, diu que vol seure i parlar amb Feijóo abans que acabi l'any, però el PP sembla ara mateix no tenir cap pressa. A Madrid, Roger Parciva, bon dia.
Bon dia. Sí, des de la Moncloa diuen no entendre l'actitud del Partit Popular. La ministra portaveu Pilar Alegría demana a Feijóo que surti del bloqueig i del no permanent. També el senador socialista Juan Espadas prega al líder popular que se vingui a negociar.
Pido al señor Feijóo que acepte la oferta de diálogo que le trasladó el presidente Pedro Sánchez. De verdad, insto con sinceridad a esa oferta de diálogo al Partido Popular para que seamos capaces de nuevo de recuperar esa senda de acuerdo.
Feijóo no diu res, però des de la direcció del Partit Popular no volen saber res de renovar el Consell del Poder Judicial ni el sistema de finançament autonòmic. La vicesecretària del Partit Popular, Esther Muñoz, descarta parlar amb el PSOE i menys diu a Radio Nacional si és en una comissió de treball.
O sea, nosotros no vamos a participar de esa humillación que está haciendo Pedro Sánchez con mesas de trabajo, con partidos que lo integran prófugos de la justicia en Ginebra. O sea, si lo que quieres blanquear eso, con nosotros que no cuente.
Entre tanta tensió i diàleg de sords, el Partit Popular, això sí, felicita la ministra Nadia Calviño per la seva elecció com a presidenta del Banc Europeu d'Inversions.
I un últim apunt, gràcies Roger, encara en plena política, que és que una de les notícies d'impacte de les últimes hores, l'expresident d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciat que té càncer, que té un tumor a l'estómac. El baró del PSOE s'haurà d'operar el mes de gener, però la setmana que ve ja comença un tractament. La notícia la va avançar ell mateix, els seus companys de partit, a través d'un missatge de WhatsApp. I poc després de fer-se públic, l'actual presidenta autonòmica, la popular Maria Guardiola, va desitjar-li una ràpida recuperació. Fernández Vara encara és el secretari general dels socialistes d'Extremadura, però el procés per rellevar-lo al capdavant de la direcció del partit ja està en marxa. 7 minuts i 2 quarts de 9. Abans us hem parlat de les negociacions de moltes hores a la Unió Europea, maratonianes completament, per mirar d'arribar a un acord sobre la intel·ligència artificial i que sigui arribat aquesta matinada passada. Doncs bé, també hi ha hagut negociacions intenses, però que no han arribat a bon port, al voltant de la possibilitat d'un alto al foc en el Consell General de les Nacions Unides, un alto al foc en la guerra que hi ha ara mateix a la Franja de Gaza, amb la, en fi, amb els atacs d'Israel. Els Estats Units s'han quedat sols, però han vetat la resolució del Consell de Seguretat de l'ONU per exigir aquest alto al foc humanitari immediat a Gaza. No és el primer cop que fan fracassar aquesta petició des de l'inici de la guerra fa dos mesos. Els nord-americans ja van tancar la porta a una treva en una proposta similar el dia 17 d'octubre. El secretari general de Nacions Unides, però Antonio Guterres, va convocar aquesta votació apel·lant a un mecanisme excepcional previst a la Carta Fundacional de l'ONU per casos d'amenaces greus per la pau i per la seguretat mundial.
The people of Gaza are looking...
El poble de Gaza mira a l'abisme. La comunitat internacional ha de fer tot el possible per acabar amb aquesta realitat. Insto al Consell que no escatimin esforços per impulsar un alto el foc humanitari immediat per protegir els civils.
For the protection of civilians.
Guterres va fer un discurs punyent per mirar de guanyar el vot dels Estats Units, alertant que les Nacions Unides no poden complir amb el mandat de fer arribar ajuda humanitària a Gaza per culpa de la violència que hi ha a la franja. També va alertar de la possibilitat d'una migració massiva cap a Egipte, amb conseqüències, va dir, devastadores. Però aquests arguments no van convèncer els Estats Units, que van tancar files amb Israel. Aurora Rodríguez.
La resolució va obtenir 13 suports i una abstenció, la del Regne Unit. Malgrat això, el vot negatiu dels Estats Units va ser suficient per bloquejar el text. El representant de la Casa Blanca, el Consell de Seguretat, Robert Wood, va argumentar que aturar els atacs d'Israel no resoldrà el conflicte davant l'amenaça de Hamas.
Hamas continua sent una amenaça per Israel i encara controla Gaza. Per això, tot i que els Estats Units volem una pau duradora, no donem suport a exigir un alto foc immediat. Això només plantaria la llavor per a una propera guerra, perquè Hamas no vol una pau duradora ni una solució que desemboqui en dos estats.
L'alt representant per la Unió Europea d'Assumptes Exteriors, Josep Borrell, va reclamar als Estats Units que no utilitzessin el seu dret a veto davant de les atrocitats massives que va dir que hi ha a Gaza. Els esforços de Borrell i Guterres van fer aigües.
Mentrestant, els combats que no s'hi aturen i la xifra de morts es continua enfilant, i han mort gairebé més de 17.000 palestins des que va esclatar el conflicte, amb dades des de Gaza. Els últims dies, Israel ha intensificat els atacs també al sud de la franja. De fet, Tel Aviv ha assegurat haver atacat més de 450 objectius terroristes de Hamas en menys de 24 hores, la majoria a Khan Yunis, on diuen que hi ha més membres i edificis de la milícia islamista. Una altra conseqüència dels atacs és la destrucció de monuments i edificis. Precisament ahir les autoritats de Gaza van denunciar que un bombardeig israelià havia ensorrat la gran mesquita d'Al-Omari. Per cert, que aquest conflicte és el que ha causat la mort de més periodistes des que es van començar a comptabilitzar fa més de 30 anys. Durant la guerra hi han mort 70 professionals, això suposa el 70% dels 90 periodistes morts aquest any al món. 3 minuts i 2 quarts de 9. I a França, la justícia ha condemnat a penes d'entre 6 i 14 anys, 14 mesos, perdoneu, de presó, els 6 menors implicats en l'assassinat del seu professor l'octubre del 2020. Un terrorista jihadista va decapitar l'home després que mostrés caricatures de Mahoma a classe. Tot i la sentència del Tribunal per Nens de París, cap d'ells haurà d'entrar a la presó.
Dos dels menors han de complir 6 mesos de presó, però podran substituir la pena per un braçalet electrònic. Els altres 4 tampoc hauran de passar per la garjola. Entre els condemnats hi ha el noi que va assenyalar el professor, Samuel Paty, davant del terrorista. També una noia que va acusar falsament Paty d'haver fet sortir els alumnes musulmans de classe abans de mostrar les caricatures del profeta. L'any que ve es farà un segon judici a 8 persones majors d'edat implicades en el cas.
3 minuts i 2 quarts de 9. Doncs bé, el risc d'atemptats ha augmentat a tot el continent, a Europa, amb la guerra entre Israel i Hamas i la polarització social que això provoca. Ho ha advertit aquesta setmana la comissària d'Interior Europea, i també ho ha reconegut el ministre espanyol d'Interior, Fernando Grande Marlaska, dies abans que es reuneixi la mesa de valoració d'amenaça terrorista a l'Estat. És habitual, ja ho fan habitualment abans de les festes de Nadal, però serà la setmana que ve. Es debatrà si mantenir el nivell d'alerta 4 sobre 5 o augmentar-lo, ara que tornen les grans concentracions als carrers, precisament per als mercats nadalencs. Justament aquests mercats, els de Nadal, les compres de festes, han atret molts viatgers catalans cap a les grans capitals europees. Són, de fet, la destinació estrella del Pont de la Puríssima, Judit Vila.
Sí, l'agència de viatges ACAB explica que les principals destinacions d'aquests dies són Viena, Berlín, París, Brussel·les o Budapest, és a dir, capitals europees on els viatgers busquen mercats nadalencs on poder fer-hi les compres d'aquests dies de festa. En parla RAC1, la gerent d'ACAB, Tatiana Tur.
Són destinacions que tenen molt bona connectivitat amb Catalunya. Després són destinacions que ofereixen una oferta tant cultural com turística. Hi ha gent que ja ve buscant aquestes destinacions perquè coneixen que hi ha aquesta programació específica de cara a Nadal.
Tot i que en 8 de cada 10 casos les reserves s'han fet amb una antelació d'entre 1 i 3 mesos, també n'hi ha d'altres que han anat a última hora, sobretot aquells clients que estan més preocupats pel que fa a la inflació.
Una pila de gent, per tant, que anant cap al centre i cap al nord d'Europa buscant mercats de Nadal en aquest pont, en aquest aqüeducte de la Puríssima, però a casa nostra també hi ha hagut molt moviment. Les estacions d'esquí afronten el primer gran cap de setmana de la temporada. El Pirineu Gironí, per exemple, parlen d'ocupacions del 90%. També dies intensos a les pistes de les comarques de Lleida amb més de 90 quilòmetres oberts. De fet, bona part dels hotels de la zona ja han penjat el cartell de complet. Anem cap a Lleida. Karen Alfonso, bon dia.
Bon dia, és el cas de l'hotel de Portainé, que ja té les seves pistes obertes igual que la resta del Pirineu Lleidatà. Les instal·lacions de Baqueira Beret van ser les primeres en inaugurar la temporada d'esquí alpí i per aquest pont compten amb 65 quilòmetres de pistes i una gran afluència d'esquiadors. Així ho ha expressat a RACUL, director comercial de l'estació, Xavi Oveira.
65 quilòmetres de pistes obertes, tenim les tres àrees obertes des de Bonaigua, més exactament des de Peu i aquesta zona de Pallars fins a Beret. Tenim aquests 100 quilòmetres i la veritat és que molta afluència de clients, encara no sabem quants, però molt bé.
L'ocupació a Lleida ronda el 90%. La major part de visitants són esquiadors, però també hi ha turistes que opten per passar el pont de la Puríssima gaudint de la cultura, la naturalesa i la gastronomia de la plana.
I un dels punts que treu més visitants pel pont és les fires. Sabeu, les fires d'aquest any de Nadal, en concret la Fira de l'Avet d'Espinelves a Osona, al seu entorn, a l'àrea del Montseny i les Guilleries es produeixen el 90% dels arbres de Nadal que es venen a l'estat. Però la sequera està amenaçant aquest predomini. El sector avisa que els arbres més petits, els que encara no poden posar a la venda les fires, són els que pateixen més la falta d'aigua i molts acaben morint. I és per això que el gremi preveu que d'aquí 2 o 3 anys la comercialització d'avets se'n ressentirà i podria haver-hi problemes d'abastiment, Adrià de les Heres.
Sí, tot i aquestes males notícies, els cultivadors d'arbres de Nadal associats asseguren que els avets adults que venen aquestes setmanes a les fires són tan verds i en bon estat com sempre. El president del gremi, Albert Gallifa, tranquil·litza els compradors.
El que hem notat és que no hi ha afectació en quant als arbres aquests que són més adults. No han perdut estètica, sinó que l'han com guanyat. Pues els arbres brillen igual, se'ls veu macos.
Davant la caiguda de la producció d'avets, prevista per d'aquí a 2 o 3 anys, els productors de ponsèties treuen el cap amb l'objectiu de fer-se un lloc al mercat. Ho diu a RAC1 el majorista de Mercabarna Flor, Joan Avellan.
És molt més eficient una ponsètia. És una planta que no precisa gaire aigua. En canvi, plantes d'exterior i un arbre de Nadal, sí que és el cas, precisen d'aigua en més abundància.
Malgrat que la inflació els fa la punyeta, els dos sectors mantenen els mateixos preus que l'any passat amb l'objectiu de no perdre clients que passin a comprar arbres i flors de plàstic.
Gràcies, Adrià. També és cap de setmana de compres perquè es pon amb les botigues obertes. De fet, des del dia 26 de novembre la llei permet als comerços obrir gairebé cada dia fins al dia 6 de gener, amb les úniques excepcions de Nadal, Sant Esteve i Any Nou. L'objectiu és vendre tant com es pugui, òbviament, però hi ha qui adverteix que és un model que no funciona. Hi ha establiments que entenen que són massa dies d'obertura continuada i que el personal se'n pot ressentir. De fet, des dels sindicats denuncien que durant la campanya es troben incompliments continuats en els descansos o en les compensacions per treballar en dies festius. Nil Sant Martí.
Comissions i la UGT alerten que cada campanya porten irregularitats a inspecció de treball, però que moltes situacions no els arriben perquè els treballadors no s'atreveixen a denunciar-ho. Per això reclamen a la Generalitat que ampliï les inspeccions, sobretot en aquelles companyies que hi posen traves. En parlant a RAC1, el responsable d'acció sindical de comissions, Esteban Sanabria, i el responsable de comerç de la UGT de Catalunya, Toni Díaz Lucena.
És poc àgil el mecanisme de l'inspecció de treball perquè triga molt en intervenir. Està triant uns 6 mesos en actuar. Llavors hauria d'haver més recursos.
Ja hem vist fa poc com estan les plantilles d'inspecció de treball, que estaven fa 2 dies en vaga, i clar, entenem que és complicat, però sí, l'ideal seria que també l'inspecció de treball en aquests dies d'alta activitat actués d'ofici i es personés a les diferents botigues.
A banda, els sindicats reclamen un canvi de model i que treballar aquests diumenges i festius de desembre sigui voluntari, que els treballadors triïn si els surt a compte fer-ho o no en base a les compensacions que els ofereixi l'empresa, i que si no hi ha prou gent de la plantilla per fer aquestes feines, que es facin més contractacions de personal no indefinit.
Tot plegat a les portes d'una campanya de Nadal en què la majoria de comerços esperen augmentar vendes. Pimec Comerç apunta que aquesta any facturaran entre un 3 i un 4% més. La patronal de les petites i mitjanes empreses també es posiciona sobre aquest debat dels festius. Diuen que l'obertura tots aquests dies només és adient, però per alguns comerços. En parlava RAC1 el president de Pimec Comerç, Antoni Torres.
Hi haurà qui dirà, no, jo tinc que obrir els dies de pont perquè resulta que aquí ve molta gent de fora i és una segona residència, doncs interessa obrir. I un altre diu, no, a mi no m'interessa obrir perquè al meu barri tothom se'n va i llavors no té cap sentit. Aquesta és una de les avantatges de l'establiment de proximitat, que tant amb l'oferta comercial com l'oferta horària s'adapta a la gent que té i als hàbits de la gent on està.
Sobre el que deia Antoni Torres, un exemple és Vic. Aquests dies s'omple, aquest cap de setmana ho farà també, amb el mercat medieval, però en canvi a Barcelona hi ha una pila de comerciants que han apostat per fer la campanya d'obertures més intensa a partir de dilluns, perquè per la Puríssima molts veïns han marxat. Hem de dir que Barcelona, per cert, està de moda entre els turistes nord-americans. Potser ho heu notat aquests dies caminant als carrers. Avui llegim a La Vanguardia que la capital catalana ha entrat al rànquing de les 10 ciutats europees més visitades pels nord-americans aquest Nadal. És una classificació que fa l'empresa d'assegurances Allianz Partners després d'analitzar els itineraris de vols que surten dels Estats Units entre el 22 de novembre i el 4 de gener, i Barcelona és a la sisena posició per darrere de Londres, que és qui encapçala la llista, París, Madrid, Roma i Amsterdam. Barcelona, però, que és la destinació que més creix respecte a l'any passat, un 61% més. Els turistes nord-americans, de fet, ja van ser el principal mercat de la ciutat en la primavera i en l'estiu. No sabem si els turistes nord-americans es mouran per la resta del territori, si seguiran tradicions com, per exemple, la de les calçotades, que ja estan en marxa, perquè el calçot ha esquivat la sequera i ha arrencat la nova temporada amb totes les hectàrees de la indicació geogràfica protegida Calçot de Valls plantades. El mig centenar llarg de productors espera vendre des d'ara i fins a la primavera 18 milions i mig de calçots. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Bon dia. Sí, fins ara la IGP Calçot de Valls s'han plantat totes les terres que hi ha disponibles, més de 150 hectàrees. La demanda és molt alta i ja comença a moure's ara, molt a l'inici de la temporada de les calçotades. Del Massi Clofen, el president de la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls, ho explica a RAC1.
Més demanda de ceba de la que disposàvem per poder plantar, per tant hi havia ganes de calçot, i ara en aquests moments doncs ja hi ha demandes, no? Hi ha comanda, Mercabarne ja està demanant, els restaurants estan fent calçotades, i les ganes, pensem, hi són.
El calçot demana molta aigua i, com que ha plogut tan poc, necessita més aigua de rec. Una aigua de rec que a la zona de Valls arriba, per sort, en bona part gràcies a l'aigua reutilitzada de la depuradora. Per cert, Xavi, no sé si sabeu qui són els nous ambaixadors de la calçotada. Doncs sí, són els Figaflaues de Valls, aficionats a això de menjar els grills de les cebes blanques i reclam aquest any de la IGP Calçot de Valls per aconseguir guanyar, diuen, nou mercat entre els més joves.
Doncs a veure si a través dels Figaflaues hi ha més gent que encara es llença al tema de les calçotades. 8:36. En plana de successos, els Mossos d'Esquadra busquen un home que ahir va apunyalar una dona al barri de Gràcia de Barcelona.
Va passar la mitjanit quan, sense cap motiu aparent, l'home va atacar la dona amb un objecte punxant mentre ella sortia de sopar amb unes amigues. L'assaltant va fugir i van haver de traslladar la víctima a l'hospital. La van operar ahir i es troba estable, tot i la gravetat de l'atac. La notícia l'ha explicat a través de Twitter la parella d'una de les dones que van presenciar l'incident.
Doncs atenció amb el preocupant augment de l'ús d'armes blanques a casa nostra, perquè coincidint amb aquest atac, insistim, un apunyalament imprevisible al mig del carrer de la mitjanit de dijous a divendres. En les últimes hores s'ha sabut que els delictes en què els Mossos intervenen armes blanques s'han triplicat en una dècada, dels 500 casos que hi havia el 2013 a més de 1.600 l'any passat. A més, entre gener i setembre d'aquest any s'han registrat prop de 1.300 delictes en què hi havia una arma blanca pel mig.
Les dades que ha publicat l'ACN també detallen la tipologia d'aquests delictes en els últims 10 anys. El més comú és el d'amenaces, que és una quarta part del total. El segueixen el de lesions, els robatoris i els maltractaments a la llar. A més, un 5% dels delictes que tenen a veure amb una arma blanca estan relacionats amb atacs o desobediència als agents de policia
policia. Pel que fa al perfil dels detinguts, en 9 de cada 10 casos eren homes i l'edat mitjana de 34 anys.
Encara en plana de successos, els Mossos van reduir a trets un home que havia disparat contra els agents després que la seva família avisés a la policia perquè tenia una actitud agressiva contra la seva parella.
L'home va anar a una casa de la Bisbal d'Empordà on hi havia la seva dona i altres parents i els va amenaçar. Després que marxés, els familiars van avisar la policia i quan la patrulla hi va arribar, l'home va aparèixer armat i va disparar contra ells. Els Mossos van respondre immediatament fins que van aconseguir abatre'l. Ara està detingut a l'Hospital Josep Trueta de Girona per un delicte d'atemptat contra l'autoritat.
Mentrestant, la policia investiga com a homicidi la mort violenta d'un home durant una baralla a la plaça Catalunya de Barcelona.
Va morir dijous a l'hospital després que dimarts de la nit quedés ferit greu. La Guàrdia Urbana va tenir un altre implicat el mateix dia de la baralla i ara el cas està en mans dels Mossos. De moment es descarta que fos un robatori amb violència.
I els Mossos també investiguen una agressió sexual a una noia a la part alta de Tarragona.
Va passar la matinada de dijous a divendres. La víctima, que és major d'edat, havia perdut el mòbil i un grup de nois es va oferir per ajudar-la. Li van dir que sabien on era el telèfon i que la van dur al centre històric de la ciutat. Allà, segons ha avançat el caso, és on hauria passat la violació. Després el noi va anar a un hospital que ha activat el protocol en casos d'agressió sexual. De moment no hi ha cap detingut.
I un últim apunt en plana de successos. La Guàrdia Civil ha detingut a Barcelona un grup de 6 delinqüents acusats de fer estafes telefòniques per valor d'1,5 milions d'euros.
Els detinguts, tots joves d'entre 16 i 22 anys, feien servir el mètode spoof. Suplantaven el número de telèfon de bancs i trucaven a les víctimes per enganyar-les, avisant les suposades operacions fraudulentes al seu compte. Després els demanaven el codi que les víctimes rebien per SMS i així podien retirar els diners. Amb aquest mètode van estafar 60 persones residents de les Illes Balears. Durant l'operació, els agents van intervenir un cotxe d'alta gamma valorat en 50.000 euros i que el líder de l'organització havia pagat amb criptomonedes. 4 dels detinguts han entrat a presó provisional, però la Guàrdia Civil no descarta més detencions.
I un últim apunt en plana internacional abans de passar a la cultura i al dol generalitzat per la mort d'Itziar Castro. Us apuntem que Vladimir Putin ha confirmat que es tornarà a presentar a les eleccions russes el pròxim 17 de març. Si guanyés, com tot sembla indicar, l'actual president tornaria a ocupar el Kremlin fins al 2030. Putin, que ha sigut el president de Rússia des de l'1 de gener del 2000, tret d'un període de 4 anys en què va ser el primer ministre, tot plegat ho va anunciar ahir des d'una cerimònia de condecoració de soldats que lluiten a Ucraïna.
Fins l'any 2020, la Constitució russa prohibia que el cap d'estat es pogués presentar a 3 eleccions seguides, i això obligava Putin a renunciar al 2024, però el líder rus va canviar la llei suprema i amb aquest moviment es va assegurar poder mantenir-se al càrrec fins al 2036. A més, la setmana passada el Kremlin va anunciar que les eleccions del març de l'any que ve. Els russos votaran durant 3 dies. El govern assegura que és una mesura per fomentar la participació, però l'oposició ja l'ha denunciat perquè sospita que facilitarà el frau electoral. Amb el principal opositor, Alexei Navalny, a la presó i la resta de partits silenciats, els sondejos indiquen que més d'un 75% dels russos aprovarà la gestió de Putin.
Per cert, en les últimes hores també hem tingut notícia al voltant de la qüestió russa. El Comitè Olímpic Internacional ha decidit permetre finalment que els atletes, tant russos com bielorussos, competeixin a les Olimpiades de París d'aquest estiu, en això sí, sota bandera neutral, amb la condició que no hagin donat suport a la invasió d'Ucraïna. És l'exigència que posa l'organisme per permetre que aquests atletes puguin competir en proves individuals. De moment, segons el COI, només compleixen aquest requisit 8 esportistes russos i 3 de bielorussos. 4 minuts i 3 quarts de 9, de seguida la informació cultural.
Sempre igual. Això va de gaire mandar de bricòsia. Ho te cau.
Però què dius? Plim flom de
Quan ens costa resoldre un conflicte, hi ha una eina que ens ajuda i ens acosta, fent que tothom hi guanyi.
D'acord, abaixaré el volum de la música.
Gràcies,
t'ho agraeixo.
Aquesta eina es diu mediació, perquè quan ens entenem, trobem la solució. Centre de Mediació de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Quan era petit, la sort va voler que a la porta del davant hi visqués el Joanet. El que no sabíem ni ell ni jo era les hores que passaríem junts a la plaça, al riu, a les festes del barri, ni que un dia el meu fill es diria Joan, per ell. Per això, si la sort decideix que em toqui la loteria de Nadal, ens tocarà a tots dos.
Tenir-nos és la nostra millor sort. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Gaudeix amb Lidl de la màgia de Nadal amb els nostres més de 600 productes de Nadal. Bloc de foie gras d'ànec ara per 5,49. T'estalvies un 21%. I un quilo de mandarines per 1,19. T'estalvies un 29%. Lidl, marca la diferència.
Gaudeix de tota la saviesa del vi amb Gourmet La Vanguardia i 6 ampolles de vinyes velles. Finca Morenillo de Celler Pinyol, la Vicalanda de Bodegues Bilbaïnes i Braó d'Acústic Celler. Una selecció exclusiva valorada en 150 euros, ara per 89. La trobaràs a gourmetlavanguardia.com.
Xas! Aquest Nadal a Manlleu Origen tenim tot el que necessites per fer màgia. Et portem en exclusiva els canelons tofonats amb pollastre de pagès del cuiner Nando Jubany, el panetoni del millor mestre xocolater del món Lluc Cruselles i el tortell de reis del pastisser Oriol Balaguer.
A Manlleu Origen aquest Nadal tens la màgia a tocar.
Uau, quines vistes!
Aquest Nadal regala un vol en globus. Reserva a volaventura.cat o truca o envia un WhatsApp al 678 60 30 69.
Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. Es un extra de il·lusión.
El primer de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11. Per Nadal, tots tenim un extra d'il·lusió. Entens tu?
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Pràcticament 3:15 del matí i el que us dèiem, dol en el món del cinema i la televisió per la mort sobtada, ho sabíem ahir al matí, d'Itziar Castro, l'actriu de 46 anys, va morir mentre mirava els assajos d'un espectacle de natació sincronitzada a Lloret de Mar, a la Selva. Encara se n'estan investigant les causes, però les primeres hipòtesis apunten a una aturada cardiorrespiratòria. Itziar Castro, que era coneguda pel seu paper de Goya Fernández a la sèrie Vis a Vis, tot i això també va participar en èxits com Campeones o la pel·lícula Pieles, que li va valdre la nominació el Goya a millor actriu revelació.
En casa a mi me daban hostias como panes.
¿Quién te daba hostias como panes?
Pues mi madre.
¿Por qué?
Pues comer.
Itziar Castro, que es va donar a conèixer entre el públic més jove l'any 2018 també, quan va ser professora durant un període breu de temps d'Operació Triunfo, d'on van marxar acomiadada. Precisament aquell mateix any, i en tenim un record molt especial, va venir al Via Lliure fent de karaoke, fent de jurat al karaoke Eurovisiu de l'any 2018. Però més enllà de la seva trajectòria professional, avui les portades també destaquen el seu paper com a activista pels drets LGTBI i contra la grassofòbia.
Els diaris parlen d'ella com una referent tant davant com darrere de les càmeres. A l'Ara, per exemple, la recorden com una lluitadora incansable contra els estereotips. El periòdico la defineix com una icona de la diversitat i a la Razón destaquen la seva posicionament dialogant i didàctic malgrat rebre assetjament gairebé diari a les xarxes socials per normalitzar el fet de ser gras. També l'ha recordat el director de cinema i íntim amic de Castro, Frankie de Leonardis, que de fet és qui va avançar la notícia de la seva mort a Twitter. El director va explicar al 324 que era una persona molt ambiciosa.
Jo crec que la millor manera de descriure-la és inconmensurable. O sigui, mai de la vida ha parat de fer res ni de donar, i si havia de barallar-se amb algú per una causa que ella considerava que era justa, doncs ho feia, i mai parava, mai res.
També ha recordat la seva trajectòria al president Pere Aragonès, que l'ha descrit com una actriu única i extraordinària. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, n'ha destacat la defensa que va fer dels drets de les persones LGTBI, i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que la va descriure com una dona lluitadora.
La mort sobtada, insistim, de l'actriu Itziar Castro, que vam saber de matinada ahir, que avui forma part de la portada de bona part dels diaris que s'editen a l'Estat. En el dia que ahir un funeral emocionantíssim, va ser notícia també en el món de la música, en aquest cas, és la celebració del funeral a Irlanda del líder dels Pogues, Shane McGowan, amb milers de persones que van reunir-se als carrers de Dublín per acomiadar-lo. El cantant de The Pogues va morir el 30 de novembre, tenia 65 anys, i aquest funeral va tenir una trajectòria musical increïble. El taüt de McGowan anava en un carruatge de cavalls, estava cobert amb la bandera irlandesa i es va passejar pels carrers de Dublín mentre el públic li cantava els seus temes més emblemàtics. Això era l'exterior, amb la gent cantant improvisadament el Fairy Tale of New York, una de les cançons més importants dels Pogues. Pel que fa a l'interior del funeral, hi van assistir el president del país, Michael Higgins, amics personals de Shane McGowan, com Bono, el cantant d'U2, o l'actor Johnny Depp, que va dirigir un documental sobre la seva figura. Dins de la catedral, Nick Cave va ser l'encarregat de cantar A Rainy Night in Soho.
And I sang you all my sorrow. And you told me all your joy.
També van actuar Glenn Hansard i Lisa O'Neill amb aquesta versió del Fairy Tale of New York. Increïble el funeral amb gent ballant a l'interior de la capella. Glenn Hansard, qui interpretava al costat de Lisa O'Neill aquesta cançó, que recordareu que és un dels actors i músics que van aconseguir l'Oscar en el seu dia per la banda sonora de la pel·li Once. Les cendres de Shane McGowan, que acabaran al riu Shannon com a picada d'ullet a una de les cançons més conegudes dels Pogues, que és The Proud Majestic Shannon. En el dia que avui també hem sabut de la mort d'un altre important, en aquest cas actor, la mort als 82 anys d'una de les grans estrelles del cine i de la tele durant la dècada dels 70. Ryan O'Neill, l'actor, va saltar la fama gràcies a la sèrie Peyton Place, però sobretot a Ryan O'Neill se'l recorda pel seu paper a la pel·lícula Love Story. Una pel·lícula que li va aportar la seva única nominació als Oscar com a millor actor. Al 72 va protagonitzar també una comèdia que és Què em passa, doctor, un film on compartia pantalla amb Barbara Streisand. I un any més tard, l'any 73, va sortir a Lluna de paper, un altre dels seus grans èxits, i on va treballar amb la seva filla Tatum O'Neill. Ryan O'Neill, que va treballar a les ordres de directors com Stanley Kubrick o Peter Bogdanovich, va tenir una vida molt marcada per la seva addicció a les drogues i pels problemes familiars. Ell mateix ho reconeixia al seu llibre de memòries Past Imperfect. La seva mort l'ha confirmat el seu fill Patrick O'Neill a través de les xarxes socials, on l'han definit com la persona més divertida a qualsevol habitació. L'actor tenia diagnosticada una leucèmia crònica des de l'any 2001 i un càncer de pròstata des del 2012. I a casa nostra, avui torna a Barcelona un dels musicals més premiats de l'any, L'alegria que passa.
La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa. Potser us hauríeu d'adonar que el que cal fer és atrapar-la.
És l'últim espectacle de Coll de Gom, que repeteix estar del Teatre Poliorama, on oferirà una quarantena de funcions després de girar per una desena de ciutats del país i d'haver-se consolidat com un dels grans èxits de la temporada amb més de 50.000 entrades venudes.
L'alegria que passa és una versió contemporània d'un dels grans èxits de Santiago Rusiñol. És també l'últim espectacle de creació pròpia de Coll de Gom abans del seu comiat definitiu l'any vinent, amb Maricel. Ara torna al Poliorama i ho fa per la Porta Gran, amb 5 premis butaca, entre els quals millor musical, millor espectacle de gran format i 5 guardons més als premis teatremusical.cat i també a millor musical i millor adaptació als premis Teatre Barcelona. Àngels Bunyalón serà qui encarregarà un nou cartell de luxe interpretant dos dels personatges. Una interpretació que, per cert, li ha fet mereixer 3 premis a millor actriu de musical. L'alegria que passa estarà en cartellera fins al 28 de gener.
Doncs avui, des d'avui, que ja podreu veure de nou L'alegria que passa, si no la vau poder veure en l'anterior temporada, doncs no us ho perdeu ara. En el dia que, ara de seguida repassem l'agenda de concerts, però també haurem d'estar pendents de la gala dels European Film Awards, la gala dels Premis Europeus de Cinema, aquesta tarda al recinte Arena de Berlín, perquè hi ha candidates com 20.000 especies d'abejas.
Que ese niño está muy confundido.
Está confundido, ama, que tiene 8 años. De verdad, no.
Pel·lícula amb coproducció catalana i basca d'Estíbil Ezurrasola, que opta el Premi European Discovery, la categoria que destaca les òperes primes.
El segell català als premis també hi serà de la mà de Cristian Avilés, que està nominat en la categoria de curtmetratge amb L'herida luminosa i amb la pel·lícula d'animació de producció catalana Robot Dreams de Pablo Erger. A més, Isabel Cuixet rebrà el reconeixement per la seva trajectòria cinematogràfica i La Societat de la Nieve de José Antonio Bayona rebrà 2 premis tècnics, millors efectes especials i millor maquillatge i perruqueria. La categoria principal del festival competiran pel premi a millor pel·lícula europea, Anatomia d'una caïda, Green Border, Jo Capitán, Fallen Leaves i The Zone of Interest. Aquestes dues últimes obres són les més nominades, amb 5 candidatures seguides seguides per Anatomia d'una caïda amb 4.
8 minuts i arribarem a les 9 del matí, i encara que sigui setmana de pont, l'agenda de concerts no s'atura i porta grans noms de la música, com per exemple avui Alejandro Sanz. El cantant que fa avui a Barcelona el penúltim concert de la seva gira, omplint el Sant Jordi amb els seus grans èxits.
Mia, mia, infinito,
aquesta evidentment, o El corazón partido. El músic és ara ja sí el tram final d'una llarga gira de 2 anys, i diem ara sí perquè quan els seus seguidors a l'estat ja comptaven que no tindrien cap concert més, Alejandro Sanz va anunciar per sorpresa 2 actuacions per rematar el comiat, una avui al Sant Jordi i l'altra divendres que ve al Wizzing Center de Madrid. I més música, en aquest cas amb JP Cooper. El cantant i compositor britànic actua avui a la Sala Apolo de Barcelona per presentar el seu segon disc. L'èxit, però, ja li va arribar amb el seu debut, i aquesta cançó que sentim de fons, September Song, que es va convertir en un èxit mundial. Pel que fa a artistes catalans, avui Joan Dausà arriba a Girona. Dins del Temporada Alta, Dausà, que farà a l'Auditori de Girona el penúltim concert de la seva gira per celebrar els 10 anys de trajectòria. Gira que aquests dies combina amb un grapat de concerts nadalencs per tot Catalunya. Mentrestant, de Girona a Tarragona hi actuen Reina. El grup de Manacor, que està establert a Barcelona, toca aquest vespre a La Capsa per presentar el seu segon disc, que es diu Retirada a temps. I de la vora del Mar de Tarragona a dalt del Montsec, amb Selva Noir. La banda de Lleida, que són els encarregats de tancar el cicle Música sota les estrelles, que es fa al Parc Astronòmic del Montsec, a la Noguera, i ho faran amb sessió doble, presentant les cançons del seu disc de debut i també algunes de les composicions noves que estan preparant. I per acabar, musicalment, això, mans al cap, eh? Una efemèride. Aquesta cançó, avui, fa 20 anys. La cançó de Reason del grup Hoobastank, que donava títol al disc que van publicar el dia 9 de desembre de l'any 2003. Avui fa exactament 20 anys. El disc i el single, que van funcionar com un tro a mig món, de fet el videoclip acumula a YouTube ara mateix més de 1.000 milions de reproduccions, tot i que no han tornat a repetir un hit com aquest, continuen en actiu. Que sapigueu, Hoobastank, si els heu d'anar a veure, dilluns que ve faran un concert a Los Angeles per celebrar l'aniversari dels 20 anys d'aquesta cançó. 5 minuts i arribarem a les 9 del matí. De seguida, als esports, amb aquest Barça-Girona que marca l'agenda de tot el cap de setmana.
Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
La vida passa pel davant, però igual que passa...
Torna l'alegria que passa, l'últim musical de Degoll de Gom. Una companyia d'artistes desperta els desitjos i les emocions d'un poble gris. L'alegria que passa, de Degoll de Gom. 2 únics mesos al Poliorama. T'emocionaràs.
El regal més original el trobaràs a Norma Còmics. Superherois, mangas, samarretes, figures, tot el que et puguis imaginar i molt més. Som al passeig de Sant Joan 7, a l'Arc de Triomf. Regala Norma Còmics.
Nova convocatòria de la beca dels Premis Carles Rahola per projectes de recerca o d'assaig sobre el periodisme i els mitjans de comunicació a les comarques gironines. Pots presentar la teva proposta fins l'11 de gener del 2024. Més informació a premiscarlesrahola.cat. Ajuntament de Girona.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
El Nadal més màgic, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Trens on fer-se selfies, el llaminer i molt més, gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Arriba al Teatre Coliseum l'espectacle de música i circ sobre gel Frozen, amb els èxits de Frozen 1 i 2. Només 2 únics dies, el 21 i el 22 de desembre. Uneix-te a l'Anna, a l'Elsa i a l'Olaf en aquesta impressionant posada en escena amb actuacions inoblidables dels millors cantants, ballarins i acròbates. Entrades a balanyanviu.com. Submergeix-te en un viatge musical ple d'aventures.
Aquest any deixo el trineu al pàrquing d'Aena, que és a un pas de l'avió, i així m'estalvio d'anar carregat amb tants regals.
Reserva i aparca els nostres pàrquings. Aena, aeroports per tu.
Perquè el meu millor pla de Nadal és cinema, crispetes i veure i escoltar les meves pel·lícules favorites en versió original, jo trio Cinesa Bosé. Aquestes festes gaudeix en versió original subtitulada de Wonka i moltes estrenes més a Cinesa. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Vinga, anem amb els esports, un minut i les 9 del matí. Hola, Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, Xavi Bundó.
És un cap de setmana que indefectiblement estava marcat pel Barça-Girona de demà, partit importantíssim, i de fet el partit de la jornada, sens dubte, i és clau en el cas del Girona, òbviament per mantenir la lluita pel liderat de la Lliga, però també pel Barça, perquè de no guanyar tindria problemes greus en el capdavant de la classificació. En aquest cas, tots pendents, tant Barça com Girona, del que faci avui el Real Madrid, que juga aquesta tarda al camp del Betis.
Sí, partit a priori complicat per l'equip de Carlo Ancelotti, perquè el Betis és setè a les portes de les posicions d'accés a Europa i liderat per l'exmadridista Isco, ha fet un bon primer terç de temporada.
Es un partido difícil porque el Betis lo está haciendo bien, sobre todo en su casa, un equipo sólido, bien organizado. L'objetivo es de sacar lo mejor de nosotros, intentar